El meu poble i jo. A la memòria de Pompeu Fabra, mestre de tots. En homenatge a Miquel Gironès i a tots aquells qui han patit repressió lingüística. Bevíem a glops aspres vins de burla, el meu poble i jo. Escoltàvem forts arguments del sabre, el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uní per sempre, el meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo. Tenim la raó contra bors i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. A baixar graons de dol apreníem, el meu poble i jo. Davallats al pou, es guardem en l'aire, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encès espera, el meu poble i jo. Hem sentit un poema de Salvador Espriu de l'any 1968 que porta per títol El meu poble i jo.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 30 d'abril de 2013, són les 9 i pocs minuts, i això, com que és Punt Set Ràdio, Sant Celoni, només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa 229. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Saludem també la Gemma Grau, la tècnica que porta també totes les tasques de gestió del programa, gestió tècnica. Hola, bona nit, Joan. Com ho tenim avui, que competim una mica amb el futbol? Em sembla que hi ha un equip rival que ha de passar un via crucis, oi?
Esperem que passi un fort via crucis. Bon vespre a tothom. Esperem que el programa que hem preparat doncs us agradi. Ja ho sabeu que ho preparem amb molta il·lusió i amb moltes ganes que us agradin, i espereu que ara, quan comenceu a llegir les coses que sortiran, doncs us ho passeu bé.
Bé, doncs avui tenim un apartat de literatura universal. En Joan ens parlarà d'un llibre de Maurizio Di Giovanni, L'hivern del comissari Riccardi.
Sí, Riccardi, sí.
I tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i en Joan també ens portarà un apartat de microrelats. Oi, avui ens llegiràs tres relats: La taca vermella, La creació i Facund l'Iracund.
Exactament, aquests són els títols de l'ARC.
Avui tenim llibres a la carta, doble llibres a la carta, oi, Jordi?
Això mateix. Per una banda, doncs, hi haurà la meva participació en què parlaré de Relats del Montseny, una obra conjunta de narrativa breu, escrita per diversos autors, i tot seguit entrevistarem, o parlarem, vaja, amb Helena Martínez Pons, sobre l'aniversari secret de Kate Morton.
Tenim també una crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. A l'apartat del món del còmic parlarem d'un llibre, d'un còmic sorprenent, un llibre de Lluís Juste de Nin, que es diu Montecristo 1941. Com sempre, aquest programa no seria Tirant de llibres si no tinguéssim noticiari, aquest comentari de l'actualitat cultural i general, i també la frase que ens portarà en Jordi. Doncs som-hi.
Literatura universal.
Bé, Teatre Universal d'aquesta setmana parlarem de Maurizio De Giovanni, és l'autor italià, que ha fet un llibre, de fet una sèrie de llibres que porten per títol, porta el títol que va canviant, és un títol que va canviant depèn de l'estació de l'any. Aquest es diu L'hivern, del comissari Ricciardi. I després veurem que aquest hivern va canviant de temporada i va canviant també de tema.
Vols dir que hi ha una primavera, sí, o la tardor?
Sí, 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 ara en parlem de tot això, perquè això és literatura universal i no és llibres a la carta. Bé, això és un llibre de l'editorial de la Campana, la col·lecció Tocs, número 80, Barcelona 2011. Té 239 pàgines, 18 euros en general i 17,10 a Amazon. Tots aquests preus són llibres en format paper, no existeix en format digital. Maurizio De Giovanni és un autor que va néixer a Nàpols i on és ara, on viu i treballa allà. El 2005 va fer un relat ambientat en el Nàpols feixista que va tenir el premi Tiro Rápido. Això és un nom italià, eh? I aquest text va servir de base per escriure el llibre que comento. El curiós és que situa l'acció a l'estació de l'hivern, perquè aquest llibre serà el primer de la tetralogia ambientada a les altres tres estacions. La primavera del comissari Ricciardi, el 2012, la tardor del comissari Ricciardi, 2012 també, i l'última obra, l'estiu del comissari Ricciardi, encara no està traduït al català, però suposem que ho estarà aviat. El llibre, la tardor del comissari Ricciardi, va guanyar el Premi Corpi Freddy Award, el 2010, a la millor novel·la. I Maurizio De Giovanni és guardonat com a millor autor italià en aquesta data, també. Aquell mateix any és finalista del Premi Cervenenco i el 2011 guanya el Premi Camaiore de novel·la policíaca. La seva obra ha estat traduïda a diverses llengües. Veiem, doncs, que és un autor que ha fet, que té bastanta fama i realment valia la pena parlar-ne, encara que només sigui d'aquest llibre, perquè la gent, doncs, podeu llegir les altres tres, no? Les tres promos a mesura que vagin sortint. És una novel·la policia que retrata la vida quotidiana napolitana dels anys 30. 30, de 1930, referim, evidentment. Tot comença quan es produeix un assassinat durant una representació d'òpera al Teatre de l'Òpera de Nàpols, que pels que no ha estat, us he de dir que és un teatre realment esplèndid. La víctima és el tenor més important del moment i amic personal d'en Mussolini, que llavors ja sabeu que tenia el poder a Itàlia. Això fa que la resolució del cas tingui prioritat absoluta. A més, hi ha un llarg llistat de personatges que es troben vinculats al mort i a l'estrena de l'obra i queden sota sospita, per exemple, la vídua, el seu assistent, un capellà humil, la modista, etc. El comissari Ricciardi, encarregat d'investigar el cas, té un don molt especial. Això el diferencia dels altres inspectors de policia que surten amb altres obres. Viu en pròpia carn el dolor dels altres. Això vol dir que quan veu una persona morta es fixa en els ulls que té i tal, i entén no com la mort i qui la mort, sinó el que ha hagut de patir aquella persona a l'hora de morir. També això fa que tingui un caràcter difícil i especial, però de seguida es converteix en un personatge estimat pel lector amb l'ajuda del seu fidel ajudant, el sergent Maione, i la seva tata Rosa, que és una altra policia que l'ajuda, que, doncs, que fan que tingui una mirada més humana de la que en principi sembla donar a entendre. Per això aquesta estranya facultat que pateix Ricciardi el converteix en únic i intransferible, en un solitari, en un incomprès, en un detectiu que investiga sobretot les emocions i els sentiments més que els fets i les pistes. L'acompanya lleialment el sergent Maione, com he dit, i la tata Rosa en la seva vida quotidiana, no solament a la policia, sinó també a fora. Només Rosa i Maione aprecien el valor i la humanitat que amaga el poc amable comissari napolità enamoriscat a distància de la jove Enrica, una noia veïna, un xic especial, amb la qual no ha creuat ni una paraula, però que està realment enamorat. És un enamoradís, en el fons, aquest home. I, per tant, als altres llibres també això, aquesta trama continua desenvolupant-se. Tots els personatges que surten a l'obra estan molt ben caracteritzats i ens fan reviure com era la vida a Nàpols durant els anys del feixisme. La novel·la està molt ben escrita, els personatges estan molt ben dibuixats, l'ambientació molt ben creada i la trama de la novel·la oberta fins ben bé al final de l'obra, mantenint així la intriga fins que s'acaba. Això és una característica també de diferents llibres que es fan passejar per moltes pistes fins que al final tot allò que t'imaginaves tu és completament al revés del que ha passat. Reconec que jo no hauria pas endevinat mai qui era l'assassí a l'hivern del comissari Riccardi, tenint en compte les nombroses pistes que presenta, amb la qual cosa posa a prova la capacitat de la persona que el llegeix, i en això he trobat una de les petites meravelles d'aquesta novel·la. Argumentalment, l'obra no dona excessives pistes de cap on anirà a parar, fet que propicia l'especulació del lector. La novel·la fa una anàlisi profunda de la realitat mentre desenvolupa una trama ben construïda que tant combina situacions de profunda duresa com mostra un romanticisme gairebé al límit. L'autor fa servir típics recursos de novel·la policíaca, com ara les sabates brutes, les tisores que pengen d'una bata, que el seu torn és més ample del conte, etc. També distreu l'autor amb algun personatge excessivament sospitós. I tot plegat dona com a resultat una gran representació operística molt ben explicada, un autèntic drama passional amb crims inclosos. En definitiva, recomano la lectura de l'obra, que sense ser un best-seller val la pena conèixer-la i veure si en les obres que la segueixen s'acaben d'esbrinar incògnites que ara s'han plantejat. Repetint la referència, Maurizio Di Giovanni, L'hivern del comissari Ricciardi, editorial La Campana, col·lecció Tox, número 80, Barcelona, 2011, 279 pàgines, 18 euros en general i 17,10 Amazon, tot en format paper.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra volguda companya Empar Morelló des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i tots. Com esteu? Nosaltres aquesta setmana encara estem amb la Fira del Llibre oberta, que com que hem tingut uns dies de pluja, sembla que no estava massa animada, però ara ja queda la quietor i la calma, així que hem d'aprofitar tots per anar a fer-li una ullada a la Fira del Llibre, a les activitats, al programari que hi ha, a l'assignatura de llibres, a veure tots els llibres que s'estan presentant i a veure què triem. Jo he preparat un tast per si us puc fer un poc d'enveja i fer-vos les dents llargues perquè acudiu a la fira. De tota manera, aquest matí hi havia una cosa molt xula que organitza la pròpia Fira del Llibre conjuntament amb el Mercat Central a València, en el centre de la ciutat, que era una passejada poètica dedicada a Vicent Andrés Estellés. Ja sabeu que Vicent Andrés Estellés és el poeta valencià per antonomàcia respecte dels aliments i les tradicions valencianes, no? I tothom té en el cap el poema aquell del Pimentó Torrant, de com l'enlairava i se l'enfotia. Doncs han fet aquest matí una passejada posant veu al poeta. Estava Francesc Canyó, que és un actor valencià que està presentant ara mateix i rodant un espectacle que es diu Estellés de mà en mà. En el passeig també ha participat la filla d'Andrés Estellés, que és Carmina, que s'ha fet d'alguna manera la portaveu de la família i que prepara unes coses molt xules que també ara us contaré, sobre roses de paper. I per ahí va la segona notícia, d'alguna manera. És que entre els tallers que es presenten a la fira hi ha un que és com aprendre a fer roses de paper a partir del poema que sabeu que també musica el Miquel Gil, un poema que es diu així precisament d'Estellers, la rosa de paper, i que l'altre dia va ser un dels actes que va cloure la Diada de Sant Jordi a l'octubre. Estava Miquel Gil i estava també la filla d'Estellers, que se va seure descalça als peus de l'escenari sota la guitarra del Miquel Gil. Mentre ell cantava i musicava el poema, doncs ella anava fent una rosa de paper que després li va lliurar. Va ser un acte molt emocionant. Doncs hi ha uns tallers preparats en diferents dies de la fira, que també, si alguna persona vol anar a aprendre a fer roses de paper, doncs això, perfecte. I després, què més coses? Demà, com que és festiu, és dia 1, saludem, aprofitem a tota la classe treballadora. Resulta que com és festiu hi haurà moltes activitats programades, sobretot activitats infantils, presentacions de llibres, contacontes, etcètera, etcètera. Hi ha un acte que serà al migdia, demà dimecres, el presenta la periodista Amàlia Garrigós, que és una de les, diguem-ne, víctimes de l'ERO que es va fer a Ràdio Televisió Valenciana, ja en concret de la ràdio, de Ràdio Nou. Ella serà qui moderarà un col·loqui entre Mònica Oltra i Ferran Torrent i el públic que vulga participar. Es presenta el llibre Caminaràs entre elefants, un retrat de Mònica Oltra. El llibre és de Ferran Torrent I bé, i hi haurà després també l'actuació del Tio Fredo i d'Eugeni Alemany, que és aquell que ha tirat endavant el programa d'Un País de Llibres, que també està molt bé i el podeu buscar a les xarxes. I què més coses us volia dir? Sí, aquesta vesprada hi havia, ara ja no arribem perquè està acabant, clar, hi havia un concert gratuït organitzat per la universitat, pel BEA de la universitat, i participaven l'Andreu Valor, el Pau Alabachos i el Toni de l'Hostal. I suposo que la gent haurà gaudit el públic moltíssim. I que sapigueu que han estat guardonats aquest cap de setmana, entre d'altres, un valencià amb el Premi Marc Granell d'Almussafes, en el certamen de poesia de la Vila d'Almussafes. El valencià Vicent Torres ha sigut qui ha aconseguit aquest guardó i bé, en principi se li publicarà l'obra dins de la col·lecció poètica en valencià, així que també estar atents a com es publiqui. I ara sí que vull tancar amb els actes que podeu participar a la fira. A banda de la presentació del llibre del Ferran Torrent i la tertúlia amb la Mònica Oltra, sapigueu que hi haurà demà a les 7 de la vesprada la colla de dolçainers i tabaleters del barri de Benimaclet, els Estrella Roja, que són els que ens acompanyen sempre en les manifestacions, però sobretot a les nostres de la terra, no? Les més reivindicatives, com va ser la del dissabte del 27 d'abril, que va ser molt nombrosa, va participar moltíssima gent, la Muixaranga, la colla de Muixaranguers, bé, va estar molt bé. També estaven els Estrella Roja obrint la manifestació. Doncs aquesta setmana i el que queda de fira fins diumenge hi haurà també la presentació, a banda del de Caminaràs entre elefants, hi haurà també la presentació del llibre Si no és alegria, no vull poesia. Serà una recitació d'Estellers també a càrrec del Vicent Camps i de l'autor. Això serà el dijous 2 de maig a les 6 de la vesprada. El divendres hi ha moltíssimes activitats escolars programades, com us dic, amb contacontes, amb el Carles Cano, amb el Llorenç. Bé, un seguit de contacontes tots en valencià, contant les rondalles del valor, però també contes que acaben de publicar i uns altres que tenen en el seu abast, en el seu imaginari, i els xiquets s'ho passen de manera genial. Hi ha una taula rodona sobre l'edició digital i els serveis de les biblioteques, les noves oportunitats, com accedir a les webs, i després una cosa xulíssima, l'actuació musical de Qui conta i canta el seu mal espanta, a càrrec de Víctor Poveda, veritat, i això organitza el centre infantil La Llimera. Això serà a les 6 de la vesprada, divendres 3 de maig. I ja a punt d'acabar la fira, tenim una cosa també molt xula, que és la presentació d'un llibre de Vicent Salvador, que és professor a la UGI, a Castelló. Es diu L'ull despert, l'anàlisi crítica dels discursos d'avui, figures i esbossos, estudis sobre literatura valenciana contemporània. Vicent Salvador és una persona exquisita, sobretot des del punt de vista de la semàntica, de la literatura en gran és per a Vicent Salvador, com treballa els continguts, com treballa els autors, com treballa els textos. És un plaer escoltar-lo i això serà a les 7:30, el divendres també, 3 de maig. I el darrer dia, el cap de setmana, per descomptat, contacontes, moltes cançonetes per a nanos, els tallers de roses de paper, la presentació del llibre disc 7 d'Estellers a càrrec del Bertomeu, que és qui arropa aquest projecte, a la panxa del poema en prosa Que no hi neva no plou, la lectura poètica d'aquest llibre del Manel Marí, i finalment, el diumenge s'acomiada la fira i hem d'aprofitar per a comprar tots aquests llibres i també, si voleu, el del meu nom en quatre estacions, que és de la Maria Àngels Chavarria, que també està molt xulo i que també recomana a les 6 de la vesprada ja tancant la fira. I res, això és tot. Espero que gaudiu d'aquests dies de llibres, de lectures, de representacions i que vagi tot molt bé, fantàsticament. Fins a la propera setmana i ens veiem i ens xerrem. Adeu, adeu.
Vinga, doncs agraïm a Empar Murelló aquesta intervenció tan extensa i tan prolixa de la realitat del sud del país. Seguim.
Els microrelats.
Bé, llegim els últims microrelats que ens han arribat de la ARC, és a dir, Associació de Relataires en Català, amb la campanya ARC a la ràdio. Diem que aquests microrelats no són seleccionats, no els han seleccionat nosaltres, ha fet sense nostra intervenció, ens arriben donats. Nosaltres donem suport a aquesta iniciativa perquè creiem que val la pena fer-ho, i si voleu més informació sobre aquest tema podeu anar a www.associacioderelataires.com tot junt, sense accents, evidentment, i buscar el banner de on diu parlar de concurs de microrelats 2012-13. Bé, el primer conte que llegirem es diu La taca vermella i l'ha signat, no sé si és pseudònim o és un nom real, Carles Ferran. Diu així: no sé com ha estat, senyor comissari. M'he enfurismat i m'ha pujat la taca vermella als ulls. I ja no recordo res més. He perdut la consciència del que feia. No és la primera vegada que em passa, no. Porto el tractament una mica desajustat. Ho reconec, senyor comissari. Fa setmanes que el vaig deixar. Em trobava tan bé, era tan feliç. La Berta va representar una alenada d'aire fresc a la meva vida, sempre amagat entre parets amb aquella por a relacionar-me, a que la meva malaltia els allunyés de mi. Se'n reien de la meva deia de col·leccionar nines. Ves què té d'estrany? La mare me les comprava des de petit i jo les pentinava, les feia vestits. Però la Berta mantenia. Era discreta, afectuosa, estava per mi, sol·lícita i amatent, sense una queixa. Amb ella vaig conèixer l'amor físic. I ara l'he mort. Déu meu, què he fet? He mort la meva parella a ganivetades, la meva nina especial, la llum del meu dial. Sí, senyor comissari, reconec que em va engelosir veure-la entre les meves nines, com si volgués fer les seves. Mai no havia res, no havia fet res semblant. Potser sí, si m'ho hagués demanat. I em va pujar la taca als ulls. I no sé com, vaig agafar el ganivet i la vaig fer bocins. I mentre perdia l'aire, em mirava amb aquells ulls neutres. Ni tan sols l'amor canviava la seva actitud, ni un retret. Vaig haver d'estripar aquella cara que tant havia estimat. Al final, sols era un escampall de plàstic. El segon conte es diu La creació, signat per un pseudònim que diu Senyor Tu. Diu així: pluja serena, olor de terra mullada. El raig de sol baix, en travessar les gotes, tracen sobre l'horitzó un arc lluminós amb tots els colors de l'espectre. Més tard cau la nit i en la volta encenem milers de punts blancs i brillants. S'acaba dissabte i ha culminat la creació. Déu guarda el fitxer, apaga l'ordinador i se'n va a dormir satisfet. Diumenge es llevarà tard i, acabat de dinar, farà una bona migdiada. Després de 6 dies creant el món, bé es mereix un de descans. A partir de dilluns, tindrà tota una eternitat. Es podrà dedicar al seu passatemps favorit, al conreu de l'orc que té a tocar del jardí de l'Edèn. Fa uns dies que va collir les pomes, una mica verdes, per tal que es conservin més temps, però em va deixar una a l'arbre, la més grossa i ben formada, perquè acabés de madurar natural. Dilluns la colliria. Mentre s'adormia, imaginava l'aspecte daurat, en flaire, la textura en mossegar-la, el punt just de sabor amarant les papil·les linguals. Però dilluns la poma no hi era. Maleïts! El rostre se li va tenyir de morat. Les venes de les temples semblaven ser peus violats a punt de rebentar. Els havia advertit, me n'havia refiat. Els ulls, molt oberts, eren com mapamunt dissolcats per rius i afluents vermellosos. Va anar cap a l'oficina donant cops de bastó a tot el que trobava i d'una revolada va obrir l'ordinador. Ara veuran. Es bufegava assegut a la punta de la cadira, la mà dreta crispada sobre el ratolí. Inici, equip, arxius de programa, creació, mont7d.ini. Botó dret, editar. I va inserir pesta i sida, polítics i religions, els diners, guerres, nits fredes, dies negres, drogues dures i paraules buides, lepra i càncer, accidents de trànsit i malsons, els gustos dolç de la venjança i la mala sort, incendis, violacions, fam, inundacions. També va aprofitar que tenia el fitxer obert per agregar-hi la fe i diverses pregàries. Credo in un Deu, Pater omnipotentem, factorem coeli et terra, visibilium omnium et invisibilium. I l'últim conte es diu Facund l'Iracund, de Joan Gausachs i Marí. El meu humil Facund de sempre ha estat una persona molt iracunda. Ja de petits s'enfadava per qualsevol cosa. Sempre trobava un motiu o altre per escridassar-nos a tota la colla. De totes maneres, hem conservat una amistat que de vegades costa de saber per què s'ha mantingut. Almenys fins ara. De sempre que he sentit dir que s'ha d'anar amb la veritat per davant. De vegades costa fer-ho. En moltes ocasions potser és preferible callar i deixar les coses tal com estaven. Fa un parell de setmanes que en un rampell d'aquells que t'agafen de tant en tant, se'm va ocórrer comentar-li que aquella vegada que al col·legi li va desaparèixer un treball i això li va costar un zero i una esbroncada al mestre, jo n'havia estat l'autor. Que més endavant, el dia que ens van trobar i em va dir que anava a buscar feina i em va ensenyar l'anunci que portava a la butxaca, en veure l'adreça li vaig dir que a la plaça, que la plaça me l'acabaven de donar a mi, que no era pas veritat, però després m'hi vaig presentar i la vaig obtenir. Que la primera promesa que va tenir i que el va deixar va ser perquè jo li havia dit que era un home casat amb tres criatures, que ja reconec que havia estat deixat, que havia d'haver deixat les coses com estaven. Les veritats de vegades fan mal a mi, i a mi em fan mal les conseqüències. Ara mateix estic escrivint, encara no sé com, tenint en compte la cama trencada, les costelles enfonsades, el braç esquerre amb escaiola, alimentant-me solament en líquids per falta de dents. Ja ho he dit al començament, el meu amic Facund és molt, molt iracund.
Llibres a la carta.
Bé, doncs en el Llibres a la carta d'avui començarem parlant de Relats del Montseny. Relats del Montseny és aquesta novetat editorial elaborada per 15 escriptors del Montseny, o relacionats amb el Montseny. De fet, són 15 escriptors que viuen a Sant Celoni, Santa Maria Palautordera, Sant Esteve Palautordera, o bé que hi han nascut, o bé que hi tenen una relació personal important. I aquests 15 escriptors han escrit 16 relats, és a dir, de fet, són 15 relats o 14 relats més dos més d'un dels 15 escriptors que en publica dos, i això és així perquè doncs, cadascú ha contribuït bonament amb el text o els textos que ha volgut i s'han acceptat doncs, sense problemes. Dic que el conjunt de 15 escriptors, a més, es dona a conèixer o ha agafat el nom de Grup d'Escriptors del Montseny. Això vol dir senzillament que és un grup d'escriptors que agafa el Montseny com a punt de referència i, és clar que podem fer constar que també hi ha hagut unes vendes que són bastant acceptables, ara en el Sant Jordi, i que es pot trobar doncs, a la majoria de llibreries d'aquestes poblacions que hem dit i d'alguna més, com Cardedeu o aviat Arbúcies i d'altres poblacions. Si entrem en el contingut del llibre, hauríem de dir, doncs és clar que l'heterogeneïtat dels textos doncs, ens pot permetre moure'ns en una gamma de registres important o prou variada. D'entrada diríem que tenim textos doncs, amb un cert to elegíac, textos que potser, tot i tenir aquest to elegíac, a més s'especialitzen doncs, en alguna mena d'argument de caire policíac o bé de caire fantàstic. En fi, si voleu que us detalli exactament qui són els escriptors i les característiques de cada un dels textos, ho puc fer molt breument a partir d'allò que n'ha dit un dels autors, Ramon Gasch, que ha detallat doncs, com és cada un dels contes. Per exemple, es refereix al de la Glòria Berbel, que es diu Silencis de Cristall, dient que és un relat íntim sobre una persona a Barcelona que va viure al Montseny i ens descobreix una gran escriptora. El següent, Un bon home, de Marta Tàpies, ens presenta una història real sobre la Guerra Civil molt bonica. El tercer relat, de, que és precisament de Ramon Gasc, es diu La bicicleta, i en aquest conte, amb final inesperat, doncs ens parla en part de les vacances del passat, però també d'alguna solució llegendària, pràcticament. És un conte que emociona, amb molt de sentiment i descripció de l'entorn. El següent, que es diu El sobre, el fullet i un somia truites, i és de Manel Tobies, és un relat fantàstic, i l'ha escrit doncs algú que es considera el president dels somia truites. El següent, que es diu L'última pujada al Matagalls, i és de Toni Broncano, explica una història en part que podria ser real, encara que té alguna cosa de telepatia o de vida més enllà de la mort, ja ho veureu, centrada en el Matagalls. A continuació, Sentiments que broten com les flors de primavera, ja ho diu tot en el títol, és una història descriptiva d'una noia que estima el Montseny, Eva Martínez. Tenim també De Gràcia al Montseny, de Marisol García, és un relat en què s'explica la diferència entre la vida de ciutat i la vida de la muntanya en una nena doncs, que descobreix el Montseny per primera vegada i quan es fa dona acaba decidint viure-hi. A continuació vindria el primer relat de Martí Pey. Martí Pey, Els Bosquerols, doncs posa uns personatges reals, 100% al nostre Montseny. Tot seguit tindríem el conte d'Eloi Vila, que es diu Coronel Sorribes. És un conte d'una gran riquesa personal, amb un personatge molt potent, un relat 100% Eloi Vila. El següent, que és de Servidor, Aires del Cancell, es titula, agafant inspiració en un títol de poemes de Jacint Verdaguer, és un relat més aviat entre irònic i festiu sobre l'abocador que tenim al Montseny. A continuació, Un dia entre castells i bars babaus, de Jordi Pasqual, és una narració d'un gran coneixedor de la muntanya que fa una descripció del que feia ell quan era petit. És una història quotidiana, per tant, de fa 50 anys. Josep Pontanyón, a Vivències al cor del Montseny, fa una descripció de les seves vivències de la muntanya. Eduard Clavé, als Cinc Ponts, fa una anàlisi dels Cinc Ponts que hi ha a les rodalies de Sant Celoni, concretament. Martí Pey, en un nou conte que es titula En Trinquela, presenta un personatge típic del Montseny amb una gran força. Es tracta doncs d'un pastor gairebé filòsof. Passeig per les fagedes del Montseny, de Josep Maria Panareda, és una descripció de la flora típica del Montseny, concretament de la seva fageda, de la qual és un gran coneixedor. I finalment, l'últim conte, que és de Cristian Gutiérrez, Ho vaig sentir al Montseny, és un conte de ciència-ficció que avisa d'allò que pot passar si no tenim cura dels espais naturals. En definitiva, doncs, un llibre amè, considero jo, que pot entretenir els lectors i pot omplir un espai a la lleixa dels llibres entre altres obres que també parlen del Montseny, però potser aquesta dins del camp de la literatura de creació més posada al dia. Dic literatura de creació tot i que hi ha algun text com per exemple el de Josep Maria Panareda que estaria més aviat en la línia diguéssim de l'assaig pel tipus de contingut, no per l'extensió però sí pel tipus de contingut. Doncs bé, fins aquí aquest primer Llibres a la carta i passem al Llibres a la carta d'Helena Martínez Pons. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit a tothom i després d'haver passat aquesta setmana tan boja de Sant Jordi, que per cert estava ell ara amb la Catalunya a petar, i vaig veure que el Victus era una de les recomanacions que nosaltres fem des d'aquí el programa i era una de les més venudes, la qual cosa doncs, bueno, ens omple de satisfacció, perquè clar, sempre és bo que una recomanació nostra després sigui un èxit. I bé, us passo a comentar, retornem a Kate Morton, que ha tret nova novel·la, jo vaig, de fet ho vaig descobrir tot just fa dues setmanes, és L'aniversari secret, i bé, els nostres oients i vosaltres mateixos també ja sabeu que jo soc una fan de la Kate Morton, que és novel·la victoriana, alhora que és novel·la de misteri i alhora que és novel·la també una mica psicològica, no? En tant en quant ella explora tots els sentiments, tota la manera de ser de les persones. I bé, és una història més de la Kate, en la qual segueix el mateix esquema, el mateix patró que ella ens té acostumats, és a dir, diversos personatges generalment femenins, que és el nostre cas, el cas de la Laura i la Vivian i la Dolly, que són les tres persones de tres generacions diferents, i el llibre doncs, és un constant back and forth, un anar i tornar, des dels temps de la guerra, als anys 60 i el 2011, i anar i tornar, anar i tornar. I com des del 2011 el nostre personatge femení comença a desgranar totes les històries que tenien a veure amb la seva mare i la seva mare amb una amiga seva en el temps de la guerra, i ens remuntem, com us comentava, al temps de la Segona Guerra Mundial. Clar, els nostres personatges, insisteixo, són eminentment femenins, el que passa que en el cas de la Vivian sí que és cert que per matrimoni es casa també amb un personatge masculí, que no és que esdevingui protagonista o un dels protagonistes principals, ni molt menys, però en canvi sí que hi té un paper important en la resta de l'entramat, en la resta de l'argument. I això doncs, fa que el llibre tingui un contingut una mica diferent dels que fins ara ens tenia acostumats. Com sempre, les descripcions de la campanya del countryside són molt, molt, molt acurades. Els dibuixos dels personatges, ens trobem amb un personatge, la Laurel, que ja és gran, és una senyora ja gran, suposa que és una actriu de molta fama, que ha d'anar a veure, ha de tornar a Anglaterra, ella viu a Los Angeles, i ha de tornar a Anglaterra perquè la seva mare, la Dolly, està malalta, i com ella, des del seu llit de l'hospital, doncs, va sentint les coses que va dient mentre agonitza, coses que ni ella ni les seves germanes havien sentit, bueno, parla de gent que ells ni desconeixien totalment que haguessin existit, i es comença a plantejar doncs, que la seva mare tenia un passat més enllà del dia del matrimoni amb el seu pare, i és aquí on la Laurel comença a investigar, i això la diu doncs, bé, a la seva infantesa a Anglaterra, concretament a Suffolk, que és una de les zones d'Anglaterra més rurals, per dir-ho d'una manera, i com la seva infància va esdevenir d'alguna manera un paral·lelisme respecte de la vida de la infància de la Dolly, de la seva pròpia mare, i com ella també va tenir la necessitat de marxar de casa, igual que la Dolly va tenir, que passa que, clar, en temps diferents, en el cas de la Dolly era, la Dolly és el diminutiu de Dorothy, de fet el personatge es diu Dorothy, era perquè hi havia una guerra i les circumstàncies la hi van obligar, en el cas de la Laurel, doncs era bé, doncs, perquè senzillament ella té un viatge iniciàtic adolescent, també molt típic això i molt recurrent en les novel·les de la Kate Morton, i té la necessitat de marxar i obrir-se camí en el món de la fama o del cinema, del que sigui. Jo tinc l'e-book, per tant, no us puc dir exactament sobre quins preus ens estem movent. Ara bé, jo penso que no, des d'aquests llibres, clar, és nou, tapa dura, per tant, penso que no deu baixar dels 20 euros. Ja sabeu que, com sempre, si sou fidels a alguna llibreria concreta de Jan Visqueu, doncs sempre podeu optar aquell 10% que ens fan. Però vaja, en principi jo, els preus que vaig veure si més no la setmana passada, ja us dic jo que rondaven els 20 euros. És un llibre entretingut, vull dir, la Kate Morton no defrauda mai. Potser sí que podeu dir, bueno, això és més del mateix. Doncs sí, la veritat és que sí, però quan una fórmula funciona penso que tampoc no té molt sentit canviar-la. Si més no, ella, l'objectiu últim és entretenir i fer una literatura, bueno, amb certa part poètica, certa part de misteri i certa part, si voleu, no sé, popular, no? Perquè, vèiem, no és un llenguatge d'aquells cultes que no entén ningú, al contrari. Penso que és una literatura molt assequible per tothom. Per tant, vull dir, secrets? No, cap ni un. Només el secret de resoldre el misteri de l'assassinat que hi passa, però vaja, a banda d'això no, és la mateixa que ell de sempre, és un llibre que, bueno, en la seva línia, i jo per mi, doncs, si no escriu 10 més, cap problema perquè me'ls llegiré tots 10. I ja està, i ens sentim dimarts vinent, i molt bona nit a tothom.
Bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, ja tenim els nostres micròfons el benvolgut company Octavi Serret, que ens farà una crònica des de la Franja de Ponent. Benvingut, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret de Vall de Roures, de la Franja del Matarranya. Avui doncs, voldria presentar un llibre molt especial per mi i bueno, i per tots els que realment estimem la literatura i sobretot la literatura nostra de la Franja, que és un llibre de caricatures del Jesús Moncada. El Jesús Moncada, bueno, ja sabeu que realment és la nostra referència a la Franja i és una referència per a les lletres catalanes, lògicament. Pues bé, tenim a la Mercè Biosca, que fa un parell d'anys va fer un llibre que és els dibuixos i caricatures de Jesús Moncada. Això estem parlant, un llibre publicat per Pagès, això va ser el 2011, estem parlant d'un llibre on se repleguen, diguem-li, totes les caricatures que el Jesús Moncada ha fet. El Jesús Moncada solia fer en cada firma de llibres, o sigui, cada vegada que signava un llibre, que firmava un llibre, te feia una caricatura. I aquí s'ha sabut replegar totes les caricatures que, diguem-li, els mateixos lectors han enviat. Estem parlant de caricatures a personatges famosos, caricatures a gent, lògicament, estimats lectors, no?, del Moncada, com tots podem ser en algun moment, i com tots a la millor hem sabut, o han tingut la sort de conèixer. I el curiós és que si te'l vas repassant, te'n dones compte de que fas una lectura bastant encertada de lo que ha sigut la nostra literatura durant aquests anys, diguem-li, que, bueno, ja ho sabeu, la literatura catalana sempre ha sigut a l'Aragó, sobretot, no s'ha tingut mai en compte, i bueno, aquí tenim una reflexió bastant literal dels pensaments del Jesús Moncada i de tota la transició, i bueno, de tot. Vull dir, tens alegories a tot, a política, a economia. Vull dir, jo crec que és un bon moment per a fumar-hi una bona repassada i tindre en compte la part, diguem-li, més artística del Moncada, que, bueno, en les caricatures sí que mos refleja ja una bona part, diguem-li, de la seva part més artística, però després també tenim un altre llibre publicat per Prames que vaig presentar les jornades que vaig fer el 2011, la trobada que vaig fer en los familiars, bueno, la Rosa Maria Moncada, que és l'univers visual del Moncada, el Jesús Moncada. És un llibre preciós, és un llibre enorme, on apareixen, diguem-li, totes les pintures de l'espai Moncada. O sigui, s'ha fet un catàleg, és un catàleg de tots els dibuixos i totes les pintures que ell ha fet. Ell tenia, bueno, el Jesús Moncada, si no hagués sigut perquè, diguem-li, ha sobreixit per les lletres, segur que hagués pogut sobreixir per la pintura. I res, que llegiu el Moncada o el rellegiu, lògicament, i bé, feu-me cas en este llibre tan xulo, que segurament que alguns de vosaltres ja el coneixeu, que són els dibuixos i caricatures de Jesús Moncada, de la Mercè Biosca, publicat per Pagès i Dos. D'acord? Moltes gràcies i fins la pròxima setmana.
Doncs molt bé, molt gràcies, Octavi Serret, per aquesta crònica des de la Franja de Ponent, i aquí passem d'espai. I keep hearing you're concerned about my happiness.
El món del còmic.
Bé, amigues i amics, continuem tirant de llibres. Avui amb el món del còmic, avui parlarem de l'adaptació a aquest llenguatge, el còmic, d'una obra universal, El Comte de Montecristo. Una obra de la qual ja n'hem parlat en aquest programa, concretament a l'apartat de literatura i cinema. Però ens ha arribat a les mans una versió lliure d'aquest clàssic universal i jo crec que els nostres oients quedaran sorpresos per aquest clàssic. Aquest clàssic, aquesta adaptació lliure, ha estat feta a càrrec d'un autor que es diu Lluís Juste de Nin. El títol es diu Montecristo 1941. Això està editat a Alacant, Edicions de Ponent, l'any 2007. Són 231 pàgines, dividides en 14 capítols, i el preu és de 23 euros. I la primera cosa que hem de dir, i això sorprendrà la nostra audiència, és que, si bé l'obra original està ambientada en temps posteriors a Napoleó i a França, aquesta obra està ambientada a Catalunya. És un Comte de Montecristo ambientat a Catalunya des dels anys 40, concretament l'obra comença l'any 1941 i acaba als anys 70. Per tant, no ens ha d'estranyar que hi surtin al llarg de tot aquest còmic, al llarg d'aquestes més de 230 pàgines, i surtin, per exemple, fets com l'assassinat del president Allende, 1973, surtin referències a la dictadura de Batista, que si no recordo malament era un dictador cubà.
Sí, abans que Castro guanyés la guerra, sí.
Exactament. Surt, per exemple, l'arribada d'Armstrong a la Lluna, Arafat, president de l'OLP, els fets de París del maig de 1968 o la primavera de Praga de 1969, l'atemptat mortal a Martin Luther King, per exemple. Surten també, per exemple, una crisi dels míssils de Cuba, la independència d'Argèlia, la tragèdia de Dallas de l'any 1963, o sigui, l'assassinat de Kennedy. Raimon, quan va cantar La Llibertat, diu, Raimon canta La Libertat. Això representa que és un diari italià. Aquesta referència l'he perdut. Algun concert famós de Raimon, dels anys 60, potser?
Itàlia.
Està en italià, això. Però no sé si el va fer Itàlia o no, aquest concert.
No sé.
Diu Gagarin, 1961. Devia ser un astronauta...
Yuri Gagarin va ser... Home, és l'heroi soviètic que va sortir per primera vegada a l'espai exterior.
I va tornar.
No, no, vull dir que va sortir de la nau espacial, va fer, Yuri Gagarin, un heroi soviètic, vaja, un personatge imprescindible en la història de la humanitat.
La mort de Stalin, Khrushchev, el judici de Nuremberg, Gandhi, l'any 1947, la guerra de Corea del 50, Eva Perón, 1952...
Perdó, però totes aquestes notícies, que són d'anys tan diferents, dius que estan posades a la paret d'on?
Concretament a la paret de la presó on Edmond Dantès passa molts anys, passa gairebé 20 anys, i resulta que té accés a diversos diaris, i aquests diaris expliquen aquestes notícies. O sigui, ell s'assabenta de l'actualitat d'aquella època gràcies a aquests diaris que pot llegir. Recordeu que he dit que és una versió del Comte de Montecristo actualitzada en el segon i tercer terç del segle XX. De fet, s'acaba l'obra l'any 70. O sigui, quan hi ha aquelles manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, coneixeu un personatge que estava plorant i anava dient espanyol és Franco muerto?
Doncs sí.
També surt en aquest còmic.
L'Àlies de Barro, sí.
Salvador Puig Antic, la mort de Puig Antic
però,
també surt.
Però llavors ell és un aristòcrata igualment?
Sí. A la part final, sí. A la part final, el Comte de Montecristo ja ha sortit de la presó.
Per què li posen? Per la mateixa raó que l'altra?
Sí, és a dir, això és una adaptació lliure i hi ha tota una sèrie de coses que coincideixen, però n'hi ha d'altres que no coincideixen. Per exemple, hi ha una sèrie de noms que estan alterats, estan catalanitzats. No sé si recordeu la versió original, però sortia un armador de vaixell que es deia Morell. Doncs en català l'han posat com a Morell, l'armador de vaixells Morell. I el fill d'aquest Morell, que es deia Maximilien Morell, doncs ara es diu Maximilià, en català. No sé si recordeu que hi havia un fiscal que es deia el fiscal de Vilafort, a l'obra original. Doncs ja us podeu imaginar com l'han traduït, Vilaforta. Surt traduït com a Vilaforta. Hi ha alguns noms que són iguals. Per exemple, el nom del vaixell Faraó, que és el vaixell en què al principi de l'obra Edmond Dantès navega, es manté amb aquest mateix nom. O el mateix nom del protagonista és el mateix, Edmond Dantès. I el nom de la seva estimada, la Mercè, és el mateix nom també.
Però jo em pregunto, o sigui, dius que el tanquen per la mateixa raó que
l'altre. És a dir, exacte, recorda que...
Però als anys 40 no és el mateix que fa 200 anys.
No, però a veure, tu te'n recordes que Edmond Dantès el varen tancar per una, diguem-ne, conspiració, per una conxorxa entre tres o quatre persones que li tenien mania, li tenien ràbia. Fernando Mondego, perquè s'estimava la seva cosina, que la Mercè, que en realitat és la que... Bé, la que s'estimava Edmond Dantès, la que s'estimaven i estaven a punt de casar-se, d'acord? O sigui, això es manté. Fernando Mondego continua estimant Mercè i ell és un dels que intervé en aquesta conspiració. Recordes també que també hi ha Danglars, que també surt amb el mateix nom, Caderus també surt amb el mateix nom, però la raó principal per la qual el tanquen, no en el castell d'If, recordes que l'original el tancaven en una mena de castell presó a la vora de Marsella, que es diu el castell d'If, ara no, ara el tanquen en una illa que és com un far, prop de les illes Lipari, al nord de Sicília. I a sobre resulta que aquesta presó, aquest far presó, està controlat per la màfia italiana. Això és una cosa molt més actualitzada, molt més actual. Hi ha bastanta violència en aquest còmic, això també ho hem de dir. És un còmic que està escrit en blanc i negre, està dibuixat en blanc i negre, molta violència. Hi ha alguns segments en espanyol, perquè com que parlen molts feixistes, clar, no, és veritat, estem dient que comença l'any 41, però rememoren fets anteriors, l'alçament militar, la guerra del 36, a Mallorca, per exemple, clar, hi surt tota una sèrie de gent, arriba a Espanya, sí, això també surt aquí, també surt una estelada cap al final, cap als anys 70, quan diuen, visca Catalunya lliure, i surt un 11 de setembre, no? Surt l'ambaixador de Renfe de Passeig de Gràcia, hi ha una mica de tot. No, doncs, Joan, no ens perdem, tu em preguntaves per què el tanquen, doncs mira, a la versió original, el comte de Montecristo original, recordes que quan Edmond Dantès estava navegant amb el faraó, el capità del vaixell resulta que es moria, tenia com una mena d'atac, i abans de morir li demanava a Edmond Dantès, que era el segon de bord, que complís un encàrrec, i és que s'atencés, s'acostés fins a l'illa d'Elba, on hi havia Napoleó, i recollís una carta que Napoleó li havia de donar i que ell l'havia de portar fins a Marsella. No sé si recordes l'argument. Doncs ara resulta que el capità Clarà, del vaixell faraó, li demana a Edmond Dantès que passi per Port Vendres i allà, a Port Vendres, molt diferent, entri en un bar, en una taverna, en un moment determinat, on hi trobarà dues persones que li lliuraran una carta que ell ha de portar a Barcelona i l'ha d'enviar per correu a casa d'un destacat republicà. D'acord? Estem ja als anys 40... I no diries mai qui són aquestes dues persones que li donen aquesta carta a Edmond Dantès. Et sona Pompeu Fabra? Sí. I Pau Casals?
Carai.
Doncs aquestes dues persones són les que li donen aquesta carta.
A Parada de Conflent li donen?
No, a Port Vendres.
A Port Vendres.
A Port Vendres.
Aquí. Ah? Bones ostres a Port Vendres.
Doncs ja ho veus, aquesta és la conspiració. Ai, la conspiració. Aquest és el fet que, de fet, acabarà condemnant-lo a ser tancat al Castell d'If. Ai, al Castell d'If, en aquesta torre presó. I per què? Perquè resulta que el destinatari de la carta, igual que l'obra original, era el pare del fiscal Vilafort. El pare del fiscal Vilafort a l'obra original era un destacat partidari de Napoleó. I ara, el pare de Vilaforta, és un destacat republicà. Republicà que ha tingut molts problemes amb els franquistes. Ja he dit que hi ha tota una sèrie de coses que es mantenen.
I el detenen l'any 40.
El detenen l'any 40, exacte, a principis dels 40. I es passa gairebé 20 anys tancat aquesta presó. Una altra de les coses que crec que val la pena destacar d'aquesta obra és que hi ha coses, insisteixo, que es mantenen. Quan està tancat, coneix aquell famós personatge que es diu Fària, l'abat Fària. Us en recordeu de l'abat Fària? Aquell senyor que...
Tot fa pensar en cigars, eh? Fària, Montecristo...
Doncs potser sí. Recordeu que és aquell abat que l'ensenya. Li ensenya filosofia, li ensenya moltes llengües, li ensenya lògica. I és aquest abat qui el fa pensar... Perquè, clar, Edmond Dantès és tancat allà dins i ell no sap per què l'han tancat, perquè el tanquen molt de sobte. I és aquest senyor, aquest abat, qui el fa rumiar i dir, a veure, tu quins enemics tens? Tu què has fet últimament? I li fa lligar caps. I, ostres, però sí. Llavors, ell mateix entén quina ha estat la conspiració. I llavors lliga caps i, clar, ja sabeu quin és el tema d'aquesta obra, la venjança. Ell s'ha de venjar per tot el que li han fet. Li han arruïnat la vida. I ara ve el que em preguntareu. I el tresor de Montecristo, d'on surt amb aquesta obra? Perquè, clar, l'obra original és l'abat Fària, que abans de morir, l'abat Fària mor, li dona un mapa de Montecristo, d'aquesta illa, d'aquest illot on hi ha aquest tresor. En aquest còmic resulta que l'abat Fària és un estudiós del Renaixement, i concretament és un estudiós dels papes Borgia. I resulta que els papes Borgia diu que van estar en amistats amb una família que es deia els Orsini, i resulta que en aquesta família Orsini, resulta que abans de ser assassinats a traïció pels partidaris dels Borgia, varen amagar un tresor fabulós. I és aquest tresor fabulós que ha estat localitzat per l'abat Fària i abans de morir li dona a Edmond Dantès el plànol d'on el pot trobar, aquest tresor fabulós. Per cert, com que és una versió del conte de Montecristo a la catalana, doncs ja us podeu imaginar que l'ajudant, el que serà l'ajudant, el majordom del conte de Montecristo, ja us podeu imaginar d'on ve, de l'Alguer, precisament. Una altra referència, diguem-ne, al món català. Surt el Che, també, el Che quan és assassinat, referències als Beatles, referències a la guerra del Vietnam, a la revolució cultural xinesa de l'any 66...
Però ell tot això s'ho deu perdre, no?, a la presó.
Clar, ell no, tot això no ho viu.
Van passant les dècades.
Van passant les dècades.
I van passant els diaris.
Sí. Per cert, us sona una pel·lícula que es diu Raza?
Home, sí, de ja... Juan de Andrade, no?
Doncs també surt citada en aquest, en aquest
Juan
poble.
Juan de Andrade, que era el Claudillo.
Doncs bé, hi ha moltes coses de l'obra original que es mantenen. Per exemple, Fernando Mondego, un dels traïdors, un dels conspiradors, resulta que en la seva joventut, quan havia estat a Índia, havia estat responsable del tràfic de blanques, concretament d'una princesa que es diu Haidea o Aidea. Doncs resulta que això, i gràcies a aquest fet, que el comte de Montecristo investigarà, gràcies a aquest fet se'l podrà, diguem-ne, descobrir i una mica escarnir públicament, i bé, després d'això acabarà morint, com a conseller. Això es manté respecte a l'obra original. Es manté també respecte de l'obra original el fet que el fill de Mondego és segrestat durant els carnavals de Venècia, això també hi és, el nom de Luigi Vampa, que és un bandoler important. Apareixen Venècia, apareix Nàpols, apareix Londres, apareix Zúric. És una obra bastant europea, aquesta, eh? És una obra que no... Dic que està ambientada en aquesta època i a Catalunya, però és una època que és un còmic bastant europeu. Us sona als anys 70, quan el diari Avui va començar, oi? Doncs també surten alguns titulars, lògicament, no reals del diari.
L'any 76.
Doncs surt també La Vanguardia Espanyola, surt Hola, Pronto, 10 minuts, surt també l'Assemblea de Catalunya, saps aquelles fonts de la plaça de Catalunya també surten dibuixades, Bé, és un còmic que, vaja, a mi m'ha agradat bastant, sobretot per veure com ho adaptaven, això, no? Perquè, clar, que t'adaptin una història de fa més de 200 anys i que te l'adaptin en ple segle XX, a la Catalunya del segle XX, doncs sempre és interessant.
Per això diu Montecristo 1941.
Montecristo 1941, exactament.
No, és una altra obra.
És una versió lliure, com diuen aquí. Diu, a través, diu, des dels primers anys de la dictadura franquista fins a la transició democràtica, a través d'una versió lliure del clàssic universal.
Abans es feia això.
Montecristo, 1941, de Lluís Juste de Nin.
El noticiari.
Bé, com que anem molt justos a temps, només llegirem una notícia. Farem arribar que s'ha publicat el llibre Els catalans de les lletres i les arts del segle XX, és el retrat d'una cultura. Això l'ha fet l'escriptor David Castillo i els fotògrafs Ferran Cendra i Robert Ramos. Ens han presentat aquest recull de retrats i imatges de les personalitats de la cultura catalana de la segona meitat del segle XX, És la segona meitat, això ho voldria precisar. I surten figures com Joan Fuster, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Joan Oliver, entre molts d'altres. De fet, ja surten una vuitantena de personatges i, per tant, doncs, val la pena saber doncs, recollir aquest llibre i, d'alguna forma, no solament llegir-lo, sinó mirar-lo, perquè les imatges tenen una importància molt gran. Això no sabem aquí a l'editorial on t'ha sortit, però sí que amb l'autor aquest, David Castillo, i amb el títol Els catalans de les lletres i les arts del segle XX, doncs, ho podeu trobar segurament amb Google.
Bé, doncs ja hem arribat al final del programa i en aquest punt hem de dir la frase del dia. La frase del dia, a veure, jo l'he tret del Falcó Maltès, del final del Falcó Maltès, i diu el següent, us la diré en anglès, després us la traduiré. We are made of such stuff as dreams are made of. Què voldria dir? Estem fets de la mateixa matèria de la qual són fets els somnis. Però en realitat, això d'on ve? Doncs, amb lleugeres variacions, ve de La tempesta, de William Shakespeare, on es deia una cosa semblant. Són fets de la mateixa matèria de la qual són construïts els somnis. I, en fi, d'aquesta manera ens acomiadem de vosaltres, us agraïm la vostra contínua
atenció
dia rere dia o dimarts rere dimarts.
I us convidem la setmana vinent a tornar a escoltar-nos. La setmana vinent tindrem una entrevista, si tot va bé. Per tant, estigueu al cas. Bona setmana i recordeu que aquest diumenge es torna a reemetre aquest programa si no l'heu pogut sentir sencer.
De 11 a 12 de la nit. I recordeu doncs, que la setmana que ve serà tan un programa tan emocionant i tan il·lusionat com el que hem presentat ara. Que tingueu una bona setmana.
A reveure-us i esperem a totes i a tots.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!